On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
A Cugat.cat volem mantenir viva la història de la ciutat. Per això demanem la vostra col·laboració. Si teniu fotografies o imatges enregistrades de Sant Cugat fins als anys 90 i ens les voleu cedir, feu-les arribar a Cugat.cat, carrer Plana de l'Hospital 1214, 08172 de Sant Cugat, o al correu memoria@cugat.cat. Perquè mantenint viva la història, fem un futur més enriquidor.
La teva mirada és el meu detonant.
Els dilluns, a les 9 del vespre, la música en català que vols escoltar. Música.cat.
Cugat.cat és el mitjà de comunicació multimèdia públic de la ciutat de Sant Cugat del Vallès.
Consta d'una emissora de ràdio al 91.5 de la FM, d'un diari electrònic Cugat.cat i d'una televisió online Cugat TV.
Els tres canals ofereixen informació de proximitat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
Cugat.cat ofereix contingut 100% locals a través de totes les seves plataformes, amb una aposta clara per aprofitar les possibilitats de la tecnologia per connectar amb tota la ciutadania santcugatenca, sigui on sigui i des de qualsevol dispositiu.
La programació de Cugat.cat es fonamenta en els serveis informatius i es completa amb espais de participació ciutadana i de foment de la cultura santcugatenca.
Ens pots seguir a les xarxes socials, Facebook i a Twitter, @Cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Carinyo, et trobes bé? Ai, de veritat que no t'entenc.
Baila, baila morena, que todo cuesta una pena.
Però que no veus que tenim convidats?
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría poder ahí.
Mai deixis de ser tu mateix. Expressa't sense vergonya amb les cançons que t'han acompanyat tota la vida. Els dilluns a les 10 de la nit, Jukebox. Cugat.cat. La vida és local.
Què et recorda aquest fragment? Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir. Música a Cugat.cat. Queda't amb nosaltres.
Torna Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis, amb el podcast a través de Cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
La banda sonora de la teva vida.
Rainy days never say goodbye today. dreams are when we are together. Rainy days growing in your eyes. Tell me where's away.
Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir. Música a Cugat.cat. Queda't amb nosaltres.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
No tinc temps, no porto monedes, no porto res. Per cada no necessitem un sí al sorteig d'or de la Creu Roja. Compra el teu bitllet i digues sí a la igualtat, a l'èxit escolar, a la integració. Digues sí al sorteig d'or de la Creu Roja i estaràs ajudant les persones que més ho necessiten. Participa-hi. Gràcies.
Atrapado en mis cascos, serio pago el peito. Un bohemio libre, una perdiz, una liebre feliz. Dicen que soy, no sé, yo pienso que solo somos átomos. Quererme para qué, prefiero querer a los que se lo merecen. Y crecer con los que crecen, volar, creer en nada y no pensar. Susurrarte palabras bonitas con lo que pueda. El lenguaje del alma, el sonido del corazón que dulcemente late. Un sample, un beat, una base, sinfonía bella. Un mestizaje, un viaje por un mar. Quiero levitar, volar, creer en nada y apagar el botón, hacer clic.
Els moments musicals del ritme santcugatenc a Cugat.cat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93-674-1675.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing.
Passen uns minuts de les 12 del migdia, bastants minuts, cal dir-ho, però la publicitat se'n ve compte i, per tant, abans de que... Han tingut avui una visita, tenim una visita important. Fa molt temps que volia que es quedés aquí, però, com sabeu, abans... La homilia de Molta Comèdia. Avui, 71 anys d'Avinyó, 71 anys de Teatre Nacional Popular. Benvolguts germans de les arts escèniques. L'any 1947, Jean Vilar engegava una aventura que aquest any continua en el seu 71è aniversari, el Festival d'Avinyó. I de pas, un viatge que després aterraria a París, al Teatre de Chaillot, que portava per nom Teatre Nacional Popular. Jean Vilar, actor i regisseur, ell deia que no li agradava el nom de director, va ser un precursor a partir del socialisme francès i després de la Segona Guerra Mundial d'una revolució en el Teatre França amb l'ajuda d'André Mauroy. Vilar deia coses com: el teatre a París ja no és res més que un museu. Ho haurem de refer tot i modificar, si més no, l'arquitectura de l'escenari i la disposició de la sala. O afegia: 1.000 localitats de 100 francs tenen més valor per al nostre art que 300 localitats de 400 francs, per dir alguna cosa. I quatre anys després, 1951, va escriure Petit Manifest de Sirenes, on deia, entre altres coses, no tenim exclusives. El Teatre Nacional Popular és un servei públic, igual com pot ser-ho l'aigua, com pot ser-ho el gas, com pot ser-ho el lloguer d'un pis. Es tracta de portar la part més viva de la societat contemporània als homes i les dones de la feina ingrata i dura, els encisos d'un art del qual mai no haurien d'haver estat privats. Cal mantenir les obres clàssiques, però és imprescindible un teatre d'avui, parlar i ensenyar, pensar en les coses que ens passen a tots diàriament. La missió del teatre és humil, però també generosa. Ha d'agradar, ha de seduir, divertir i allunyar-nos, si pot ser, una estona de les nostres penes íntimes i de les misèries i alhora explicar-nos a nosaltres mateixos. Jo ho recordo. Avinyó va ser per molts de la meva generació una mena de paradís que cada juliol oferia infinitat d'ocasions de fruir, aprendre, somiar, patir i riure, amb un afany de qualitat i de bona feina no exempta de diversió. Però sense poder-ho dir amb seguretat, ara que fa 71 anys de la seva creació, Vilar ho va deixar a l'any 1971 i va morir sobtadament el mateix any a Seta, la seva ciutat natal, no sé, tinc la impressió que l'esperit inicial s'ha perdut. S'ha perdut una mica pel camí, amb un programa oficial fenomenal i un off que multiplica 10 vegades l'oficial. El temps no passa endavades, companys. Tenim teatre, sí, però tenim teatre popular? Tenim suficients obres del temps actual? Tenim teatre per pensar, per mirar al voltant nostre, dins nostre? No defallim. Amén. Comencem amb una música que sona, evidentment, nord-americana, aquella època, d'una època determinada dels Estats Units, perquè tenim aquí nosaltres Ramon Madaula, que precisament en aquest moment està fent una obra de l'Arthur Miller. Ramon Madaula, benvingut a aquest programa, que és el teu a partir d'aquest moment.
Moltes gràcies, ben trobat, i m'ha agradat molt l'homilia, molt. Estic absolutament d'acord amb el que deia el senyor Jan Vilar, però al 100%.
Bé, si després continuem i enganxem, no hi ha cap problema, podem parlar del que vulguem.
Molt bé.
Home, jo volia parlar, òbviament, de que en aquest moment estàs fent El Preu,
sí,
el Goya, que de fet ja va ser un èxit el 2016.
El grec del 2016, sí.
I que ha tornat ara, que està un mes, tot aquest mes de juliol, fins al dia 30. Seu els mateixos que avui heu fet l'altre?
Sí, sí, el mateix repartiment. Si a més no tindria massa sentit, ja el Pere Arquilloé, la Rosa Renom, el Marco, Lluís Marco i un servidor, sí, sí. Bueno, un text que per mi és una perla de l'Arthur Miller que sempre s'havia considerat un text menor, no és de les grans obres de l'Arthur Miller. I jo la vaig llegir, això va ser una proposta meva que li vaig fer a la Sílvia Munt i a Vitor Produccions, perquè jo no coneixia aquest text, me'l van donar unes traductores que l'havien traduït al català, i dic, això és una meravella, sempre que s'ha fet no ha anat bé, perquè no, la gent no acaba d'entendre i tal, i pues, sí, és que és molt bonic i mira, jo crec que si més no l'estem explicant bé la història, i quan s'expliquen bé les històries, si les històries són bones, la gent respon. Llavors i jo crec que la Sílvia Munt ha agafat el text i ha anat a explicar-lo molt bé, a servir-lo molt bé, que és, en definitiva, és la nostra feina. I quan hi ha un autor com l'Arthur Miller, el que has de fer és ser-li fidel i ja està, no?
Ara dius una cosa que em sembla molt important, perquè a vegades dona la sensació de, i en Vilar ho deia, això deia, l'autor és propietari no deia, l'autor és l'amo de la seva obra, i per tant el que la interpreta ha de ser d'entrar fidel al que se suposava que volia dir. Això és veritat.
Jo sempre dic, i hi ha molta gent que no ho comparteix, que l'autèntic creador en el teatre és l'autor. Els altres som intèrprets tots, el director és intèrpret, l'escenògraf és intèrpret, tots som intèrprets i no és menys valorar la nostra feina, perquè interpretar bé no és gens fàcil, però l'autèntic, el que té la idea, el que crea, és que aquí en el teatre tots som creadors, i dic, bueno, cuida, compte, vull dir, el que crea, el que fa la dramatúrgia, sigui un text o sigui un espectacle de creació, a vegades es fa col·lectiva, com aquí a Catalunya, com moltes companyies que ho han fet, l'autèntic creador és el que té la idea i el que l'elabora, els altres som intèrprets, no?
És així.
Jo penso, hi ha gent que no està d'acord amb això, hi ha gent que creu que els actors som creadors, que l'escenògraf és creador, jo crec que no, que la nostra feina és intentar posar-se en la pell d'aquell senyor que ha tingut una idea, què volia explicar i servir-lo, jo crec que és la nostra feina. Però
hi ha unes obres que potser hem de recordar, de les que has fet últimament. Jo tinc la memòria immediatament a Teatre con Eduardo, que em va semblar una creació molt, molt, molt bona, on fes aquell personatge sensacional de
Calògero,
de la màgia, no? Era una gran obra que a més tenia aquesta conjunció de dos obres diferents,
sí,
al principi i aquell segon,
sí,
i a més amb un altre Sant Cugatent d'adopció,
Montjordi,
amb en Jordi feia un tàndem extraordinari.
Sí, o sigui, sí, jo també és... Això és que parlant tot lliguem tot amb l'homilia, l'Eduardo de Filippo és un altre autor que creia en el teatre popular en majúscules, o sigui, que teatre popular no vol dir teatre fàcil, vol dir teatre per tothom amb les seves dosis de poesia, d'emoció, i l'Eduardo de Filippo és un exemple claríssim que escrivia bon teatre, i l'Arthur Miller també, bon teatre i era un autor de grandíssim èxit, com l'Arthur Miller, el contemporani. Vull dir, era anar a veure l'Arthur Miller, no hi anaven només els teatreros, hi anava tothom, estrenava una obra d'Arthur Miller als Estats Units i automàticament era un succés, i l'Eduardo de Filippo igual. I són autors que s'estan convertint en clàssics, vull dir que, per tant, vol dir que els seus textos tenen alguna cosa més. I això que deia el Vilar, no? Vull dir que són autors bons i populars, que això és un equilibri complicadíssim de trobar en el món del teatre.
Hi ha potser una altra característica amb Eduardo de Filippo, que no és el cas de Miller, que seria que és un home que també és un home de teatre integral, o sigui, era autor, actor,
i empresari.
També, empresari, dirigia, per tant...
Tenia el seu propi teatre.
Tenia el seu teatre, tenia la seva, molta part, o part de la seva família també intervenint en les obres.
Sí.
O sigui, era una mica aquella figura, una mica, diguem-ne, antiga, entre cometes, de l'home de teatre, que amb la família fa teatre.
Sí, no? La trup. Sí.
La trup, exactament.
Sí, 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 que ve ja de la comèdia de l'art, no?, que eren famílies que anaven pels pobles fent teatre. Sí, 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 ell tenia l'herència una mica de la comèdia de l'art i la veritat és que ell jo m'ho vaig estar mirant, però vull dir, primer ell era un actor, el seu pare era actor, germà actor, bueno, té una família d'actors, però ell va començar a escriure i va trobar allà un filó, i també el món del cinema em sembla que no li va acabar d'anar gaire bé, i va anar trobant això i va anar escrivint i fent això, no? O sigui, amb aquest neguit, no? De dir, bueno, el teatre ens ha de parlar d'ara i aquí, no? I fer clàssics està molt bé, se n'han de fer perquè hi ha grans clàssics, però no oblidem que el teatre està inventat per parlar d'ara i aquí, què ens està passant ara, no? Perquè pot ser un Ricard III magnífic, molt ben fet, però el que explica el Ricard III podem explicar el mateix, però amb fets reals d'ara, no? I aquí tenim una mica aquesta tendència de tirar molt del clàssic. Jo aquests autors els estimo profundament perquè són autors que van saber parlar del seu moment i a la vegada són universals. I això jo... Shakespeare era un autor d'èxit en el seu moment, vull dir que...
I modificava...
I també era empresari, també es guanyava la vida...
I modificava les obres a la mesura que li feia falta, o creia que era convenient.
Amb els rectors que tenia, i feia el que podia, i si no li funcionava la treia, i feia una altra, i era empresari, i era, bueno, i el Molière, i vull dir que eren gent una mica que vivien de les contingències del moment, no?
A veure, Ramon Badaula és un sabadellenc que va en un moment determinat se'n va a l'Institut del Teatre de Barcelona.
Primer a Terrassa. Un any i després a Barcelona.
Després a Barcelona, es titula amb interpretació, i a 84, i a continuació ja, el mateix 84, ja fas
l'Auca del Senyor
Esteve, diríem amb Pere Planella, entre si.
Pere Planella, en Pau Barçavall...
Portem moltíssims anys de teatre, moltíssims com a actor, has fet moltes coses, has fet televisió, has fet alguna cosa de cinema, i molt teatre. Però arriba un punt, arriba un moment, jo recordo fa uns 10 anys aproximadament, que vas fer una recopilació de proses autobiogràfiques de Santiago Rusiñol, i allò es va presentar, tu havies fet el treball sobre això, i potser partint d'aquesta primera obra que havia representat, però després, al cap d'uns anys, fa 3 anys, presentes amb un premi, Premi Recull, el guanyes, Coses Nostres, i aleshores comença a aparèixer un altre Ramon Badaula. Que el millor no és que apareixi de nou, sinó que estava dins, incubant-se per sortir. Sí. Guanyes aquest premi, es representa Coses Nostres, però immediatament, al cap d'un temps, en aquest curs tan fantàstic del teatre de Girona, de la temporada alta, també semifinalista amb una altra obra, que també es representa, en aquest cas, l'Electa, i a continuació una altra que també s'ha fet, que és Ignots.
Sí.
Això en 3 anys.
Sí, però bueno, estem parlant de... Bueno, jo no estic molt orgullós i molt satisfet, però que estem parlant de produccions molt petites amb sales molt alternatives i que jo sol me les he engiponat per fer-ho. Vull dir que és qüestió de vull dir que no que no podem dir que hi hagi aquí que ara sí que la temporada que ve sembla ser que estrenem una cosa al Romea amb en Jordi Bosch que he escrit jo i que això ja sí que ja comença a ser una cosa una mica més seriosa. Fins ara eren intents de dramaturg, sí, per això que dèiem, perquè jo sóc un actor que no m'ho acabo de creure que sóc actor, perquè jo no pensar que la meva vida només sóc actor és una cosa que m'angunieja, perquè és una cosa que jo sol no puc fer res, depenc dels altres. Tot. I és una cosa que no suporto. Si està pendent del telèfon, d'agradar, de que et telefonin, de si pensen en tu o no pensen en tu. Jo necessito una mica d'autonomia. I sempre he estat o produint algunes coses o intentant tenir una vida paral·lela a la d'actor, perquè no suporto estar només depenent dels demés. Jo vull tenir una certa autonomia i autosuficiència i ja tinc ganes de veure això. I, bueno, i això em va empènyer a produir, després a fer algun recull d'algun text, d'algunes coses i de fer algunes dramatúrgies i últimament pues, he anat atrevint-me a escriure alguna obreta.
De tota manera, a veure, Ramon, Coses Nostres, cada entrada fas una obra de 2 persones, un és el director d'un teatre
públic
i l'altre és un crític. Vull dir que, clar, tu entres dintre del teu propi món, el que coneixes, i el portes a l'escenari i... Què intentes dir?
Bueno... Clar, jo també sempre...
No et preguntaré la cosa que ja tothom et deu preguntar, que és el director i el crític tenen nom propi?
No. No, home, és una barreja de tots. Però no, jo sempre també dic una cosa, jo només puc escriure del que conec. Jo no em facis escriure una obra on surtin policies perquè no sé com són els policies, no els conec.
Llavors, sí, més bo que no.
No, bueno, hi ha gent que sí, que pot escriure sobre una policia, sobre... Jo només puc escriure del que conec. Llavors, la primera obra meva ja parlava del món del teatre, la segona, l'Electa, parla del món de la política, però no parlo de política, sinó parlo d'un personatge que en el fons és una mica autobiogràfic, no? Que ha arribat a un cert estatus i sense ell haver-ho controlat massa, i aquesta que faré ara part de la família, etc. Bueno, total, que Coses Nostres, en el fons, el meu gran tema era com es mesura les qualitats de la creació artística, no? O sigui, com podem dir que això és bo, això és dolent? Això és una cosa que a mi sempre m'ha neguitejat, no? Perquè jo la crítica, llegeixo poca crítica, perdoneu-me, però de vegades hi coincideixo, de vegades no. Llavors, al final, prefereixo no llegir-ne, perquè dic, com decidim que això és bo i això és dolent? I aquí és un tema que dius que a mi sempre... A partir d'aquí em va sortir una obra, no? I com decidim que aquest director és fantàstic i li donem un poder absolut, que pot fer el que vol, i això, doncs, a partir d'aquí vaig ajuntar aquests dos personatges i em va sortir allò, no? Però vaja, vull dir que això, que aquests petits obretes que he fet totes són de temes... Jo no puc escriure, no podria escriure mai per encàrrec. Sempre és algo que et neguiteja, que dius, aquest tema, a mi, què passa amb això? I a partir d'aquí m'invento personatges i situacions i vaig fent, però també sense... No em considero un escriptor, jo no sé escriure ni una carta, vull dir... No, és veritat, vull dir que jo no he fet mai relats, no he fet... El còdic del teatre és diferent.
Sí.
Una mica el teatre s'escriu, jo almenys no per ser llegit, per mi no és literatura, és per ser representat, no és literatura.
Si no puja a l'escenari no existeix.
No és literatura, és, saps? Llavors és diferent d'escriure, és imaginar-te personatges i situacions i com parlarien aquests personatges. No?
També podríem dir una altra cosa, si a la lectura d'una obra de teatre des del punt de vista literari et convenç, potser és que és poc teatre.
Exactament. És que exactament, quan una obra és molt bonica de llegir...
A l'hora de pujar a l'escenari, a l'hora que es diguin aquelles paraules, el que pot sonar és una cosa molt artificial, molt literària, sí. I es nota,
retòrica.
A vegades es nota.
Nota
no?
molt retòric.
L'obra diu, està molt ben escrit, sí. Bueno, està molt ben escrit, sí. Però sí. T'ha arribat, sí. T'ha emocionat.
Exacte, sí. No, l'important és la vida, el que hi ha, vull dir, els millors autors de teatre, jo sempre dic que són, moltes vegades, els que s'amaguen, o sigui, els que el que pensen no ho escriuen, sinó ho veus a través del que els hi passa als personatges, però no escriuen, la vida és així, no, veus que la vida és així a través del que els hi passen a aquells personatges.
No? Jo, doncs, no estic conforme amb tu, conforme amb tu, en que diguis que són unes obretes i que, bueno, vas fer una coseta...
Sí, home, són obres de pocs personatges.
Sí, bueno, de pocs personatges, perquè estem parlant d'un problema de tipus econòmic que fa que, clar, vas a la Sala Muntaner i dius, escolta'm, aquí no podem... O vas al Maldà i...
No, home, jo ja escric pensant, això ho he d'estrenar. No escric perquè escriu un cas. Llavors, per tant, ja penso, escric coses... de molt poqueta gent, amb un sol espai, no sé què, ja sé les condicions que tindré per estrenar-ho.
Però
ja...
a l'electe, vull dir, el tema és interessant. O sigui, aquell president que no pot engegar el seu discurs d'investidura i que no és capaç i necessita aquesta ajuda, jo penso que té... que té una interioritat, que té un fons interessant, com per pensar-ho.
Bueno, l'electe... Sempre jo dic que és una cosa autobiogràfica, o sigui, en el fons és la història d'una persona que arriba a ser president de la Generalitat, però en el fons estic parlant de mi mateix, o sigui, què és el que t'impulsa a ser actor, o què és el que l'impulsa a una persona a ser president. O sigui, aquestes feines d'exposició pública que t'exposes, dius, quina necessitat tinc jo d'exposar-me, vull dir, amb feines molt més discretes, que pots fer bé la teva feina i no estàs sempre subjecte a l'opinió dels altres, no? I això també és una cosa que a mi em neguitejava, que és, i llavors jo, la meva teoria, bueno, no és una teoria, és bastant cert, vull dir, que la gent que tenim necessitat de fer aquestes feines tan exposades al públic és perquè hi ha unes certes mancances emocionals, que les tenim tots, però uns buits emocionals de la infància, que fan que necessitis el reconeixement, necessitis la reafirmació, l'aprovació social, per sentir-te una mica bé amb tu mateix. No? I llavors aquesta és la història de l'electe. Llavors jo ho vaig traslladar de mi, diguem, amb un president de la Generalitat, que el dia que ha de ser president, doncs, li agafa un catacroc i no s'atreveix...
No és capaç de
fer el discurs d'investidura. i que és el que també ens passa a molts actors el dia de l'estrena, jo conec molts casos de gent que no pot sortir a l'escenari, que se'n vol anar a casa, que ha d'anar al lavabo, que no pot, i dius, però llavors per què fas aquesta feina? Saps? Si et fa pànic sortir, per què fas aquesta feina? Però no pots evitar fer-la. I jo també sempre veig els presidents dels països, dic, aquests per què es foten aquí a president? Vull dir, quina necessitat en tenen, no? I pots tenir moltes ganes de tenir poder, no sé què, però crec que hi ha alguna cosa més sempre darrere d'això. No només hi ha el poder, l'ambició, les ganes de canviar el món, sinó hi ha, jo crec, sempre un cert buit emocional que els empesa a arribar on han arribat, i d'això va l'electe.
Sí. El Havel va escriure una obra quan va deixar de ser president de Txèquia, perquè és que la resistència, en què precisament ell feia escrivia sobre un personatge que havia deixat de ser president, no?
Sí.
I que l'un dels punts que a mi em va semblar molt, molt interessant era que ell manifestava, deia, qualsevol persona que arribi en un lloc com aquest, el que hi passa és que arriba amb unes determinades intencions,
sí,
bones inclús, però quan es troba dins de la situació, l'engranatge,
sí,
és tan potent que moltes vegades li costa de poder desembarassar-se d'aquest engranatge i fer realment, o arribar una mica, aproximar-se al que volia
el
fer.
Que havia, sí. El que volia, però això fer. Ja ho saben abans, eh?
Sí, i tant. No, però vull dir que era un exemple, sí, viu, perquè
sí,
ell havia tingut, havia sortit de la dissidència, havia sortit de treballar amb el teatre, i havia passat a un punt, suposo, amb aquestes ganes de dir això ho hem de canviar, això ho hem d'arreglar, això ho hem de fer, i en aquell moment es trobava en aquesta situació. Penso que potser també aquest personatge que tu pintes, que això que dius, que li passa a tothom, em falta alguna cosa, no?
Sí.
On vaig a buscar-ho o com ho faig? Bueno, la tercera és una altra cosa, perquè Knots és un altre tema.
Knots és la parella, sí, és el món de la parella, sí, 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 és el món de la parella, i no, però Knots és un divertiment, jo no crec que no és ni una obra de teatre, és un divertiment, una cosa que va sortir així ràpida, però també per dos actors que m'ho van demanar, és un divertiment, jo crec que Knots no parla de res, simplement és una mena de filigrana de dialèctica de dos personatges que parlen una mica de la parella i sobretot aquesta cosa tan patètica que tenim els homes, no?, quan parlem de les dones, que hi ha una cosa allà que no tenim resolta, o sigui, hi ha una cosa que no... que la naturalesa no ens ha dissenyat bé els homes en aquest sentit, no?, hi ha un tema allà que no estem mai satisfets, mai. Encara pots estar vivint amb la dona perfecta, la millor dona del món, la més guapa, tot la que tu has somiat, la pots tenir a casa teva i no acabaràs d'estar satisfet. I, bueno, una mica és el tema aquest, sí. I ara, jo, si vols, parlem de la pròxima. Aquesta
vinga,
sí que fa il·lusió.
Som-hi, perquè dius el Romea.
El Romea, aquesta
la
es diu...
La idea és el Romea, la tardor?
Sí, el desembre.
El desembre.
Es diu Adossats. I aquesta és una història de família, que el protagonista és el Jordi Bosch, que em fa molta il·lusió perquè tenim un actor com el Jordi Bosch que s'hagi embarcat en aquest projecte. Llavors hi ha el Carles Canut, hi ha la Victòria Pagès, i sóc jo també, però faig un personatge secundari, i llavors hi ha una actriu que és mulata, que és la Marieta, i un noiet jove. I la dirigeix el Jordi Casanovas, i ho fem el Romer al...
Que en Jordi Casanovas ja va estar amb tu fent el...
L'Electa ja ho va dirigir ell, sí. Sí, sí, que ens entenem molt bé, perquè a més ell és dramaturg i també sempre em dona quatre tocs amb l'escriptura i em va molt bé. I l'Adossats, res, l'Adossats ja és una obra més complexa, són cinc personatges i és la història d'una família que viuen en una casa adossada i que tenen veïns a banda i banda. Aquí a Sant Cugat sabem molt de què va això, jo he vist també aquí una casa adossada, i de vegades les cases adossades tens molta menys intimitat que en un pis. Estàs allà al pati quan comença el bon temps. I els veïns és com si els tinguessis a casa. Sents totes les converses, tallen la gespa, juguen al ping-pong, el nen plora i és com si els tinguessis a casa.
Si coincideixes que la mateixa música t'agrada...
Oh, això sí, però és gairebé impossible.
Sí, és una gran solució.
Sí, sí, aquí a Sant Cugat som uns experts d'això. I jo, com que també tinc la sort, perquè la disfruto molt, d'una casa amb jardí, però esclar, els veïns els tinc a 3 metres.
Clar.
A dreta i a esquerra. I a partir d'aquí se'm va ocórrer... I llavors jo, bueno, la cosa de la família, que també és un tema meu que la tinc molt també Doncs bé, és la història un dia familiar, el dia de Sant Jordi, en el qual una família es troben l'avi, el fill i el net, es diuen Jordi, tots tres Jordi, es troben per celebrar Sant Jordi, i és una història familiar en la qual hi ha una frase que a mi, d'una novel·la d'en Valentí Puig, que em va frapar molt parlant de la família, diu, com més a prop, més desconeguts. I a mi això em va dir, hosti, és veritat, de vegades veus que el teu pare no l'acabes de conèixer, o el teu germà, dius, aquest senyor, si no fos el meu germà, seria amic d'ell o no? Saps? Aquest exercici de distanciar...
És que has de sortir de la família, sí, per poder conèixer.
Sí, exactament. Exactament. No? Vull dir que has de fer un esforç d'allunyar-te de la família, no? De fer amb un dron pujar i dir, aquests són la meva família, per donar-los i després estimar-los. I vull dir, trobar... Perquè la família, per entendre-t'hi bé, vull dir, és complicat, no? Sobretot la família materna i paterna, que és la que tu no has triat. I d'això va adossats, es diu adossats, vull dir que la família, no, en realitat estem parlant de cases adossades, però de personatges, de gent adossada, som gent adossada, la família, no? El teu germà, el teu pare... I a partir d'aquesta frase de com més a prop, més desconeguts, no? Dius, doncs se'm va ocórrer aquesta història d'adossats, que això ja és una obra una mica més ambiciosa, ja veurem com ens en sortirem d'això. Però sí, comencem a assajar.
Home, jo penso que amb els noms que m'has dit i amb en Jordi, clar, en Jordi Casanovas precisament és una mostra claríssima del que estàvem parlant abans. Totalment. Del teatre, de fer teatre actual.
Sí. Jordi està obsessionat amb això, amb agafar temes molt rabiosament. Home, ell ha fet una obra que es diu Vilafranca, sí, i ell és de Vilafranca, sí. Vull dir que és la història autobiogràfica. Això també ho deia el Tolstoi, no? Vull dir, parla del teu poble i parlaràs de tot el món.
Clar, clar. Aquesta és una obra que va sorgir d'aquesta agrupació de teatres amics.
Sí.
I que jo parlava precisament amb el director del teatre d'aquí i deia fa pocs dies, com és que no engegueu una altra producció d'aquest tipus? Perquè sí. En aquell moment volia dir fer aquesta obra, volia fer una gira, com a mínim, evidentment, pels teatres que formen part del grup, i a la vegada intentar estirar-ho de forma que anés a més lloc, no? Fins a arribar a fer 25 o 30 representacions. I és molt interessant perquè, precisament això que diu, hi ha un tema que és d'un... que podem considerar d'aquell lloc, que no és.
No.
És d'arreu.
No, jo també... Sí, hi ha una altra cosa que a mi em va dir no sé qui, que va venir a veure l'Electa, diu, és que això és teatre de quilòmetre zero. I dic, pues sí, clar, teatre de proximitat. A mi m'agrada parlar de Sabadell i de Sant Cugat, que surtin a l'obra, saps? Vull dir, a part, llavors, això és anecdòtic, perquè llavors l'obra, la història hi interessa, però els americans parlen de Brooklyn i de Queens i no sé què, i nosaltres aquí al teatre no parlem d'Hospitalet, però nosaltres és Brooklyn, o sigui, del Vallès, a mi m'agrada parlar del Vallès, jo soc vallesà, però les meves obres sempre surten, es passen al Vallès, i es parla del Vallès. I aquesta propera d'adossats passa amb una urbanització al costat de Mollet. Tot és una urbanització de cases adossades que hi ha al costat de Mollet, la vaig anar a mirar, però se passarà aquí. I aquesta cosa no vol dir que sigui, no li treu grandesa, saps? No ho fa anecdòtic. El que fa anecdòtic és la història. Si l'exposició història és anecdòtica, però ho és, i t'ha sortit anecdòtica, ja està. Però tu pots... jo ho trobo a faltar, anar al teatre i en comptes de Walter es digui Joan Josep, saps? Vull dir, perquè ens fa falta aquest teatre. El que passa que també és veritat que l'autoria contemporània, i jo m'incloc, clar, estem molt viciats per la televisió i llavors de vegades les històries ens queden una mica anecdòtiques, una mica massa quotidianes, vull dir... Aquest també és un perill, que televisives... Llavors el teatre sempre ha de tenir un punt de teatralitat de la bona, un punt de poesia, un punt enlairat, perquè si fas una cosa que és tan quotidiana que dius, bueno, tampoc ha d'haver-hi un punt de màgia sempre en el teatre, no? És trobar aquesta màgia i a la vegada parlar de coses molt properes. Però bueno, això és molt, sempre com fàcil, molt fàcil de dir, i després...
No.
Però vull dir que hi ha una mica de manca de continguts de proximitat en el teatre, en general.
Pues això hem coincidit, com deies tu perfectament, amb el que deia en Jean Vilar.
Totalment.
I fixa't que ho deia fa 60 i escaig anys, 70 anys, i en canvi, doncs, segons com, es pot veure igual. La idea aquesta que tu dius que, bueno, que has fet obres petites perquè una mica per lliurar-te d'aquesta necessitat d'esperar que algú et digui vine a fer això, o t'interessa allò altre, etcètera, etcètera. Però jo penso que tu has engegat una veritable carrera d'autor.
D'autor?
Sí, jo penso que sí.
Ai, no ho sé. Jo no, la veritat és que...
Que tu no te'n sents, potser,
No.
No dic que no, però jo penso que el resultat pràctic, el resultat real, és aquest. Tu has estrenat tres obres, has a punt d'estrenar una quarta, aquesta de la Romea que explicaves. Per tant, vol dir que i això, no hi ha dubte que quan es posa, penso, quan es posa en marxa, això segur que després té una continuïtat.
Tant de bo. A mi d'idees no me'n falten i a mi m'agrada molt escriure. Molt. Jo disfruto molt escrivint. El que passa que, però molt. I a més jo tinc una feina que, clar, que també m'ho permet, perquè jo estic fent el preu al vespre i jo tinc els matins lliure. Jo sempre ho dic. Jo m'he posat a escriure també quan els fills han estat criats, ja són grans, tinc temps. Escriure necessita temps. Idees no me'n falten, idees en tinc jo, me'n sobraran.
I que no passi massa, la màquina de tallar gespa no passi massa,
Què vols dir?
La màquina de tallar gespa al costat, que no es mou, que no passi massa quan estàs escrivint.
Ah, ui! D'això surt adossats. La màquina de tallar gespa surt contínuament, s'està engegant la màquina de tallar gespa del veí. Això és un gran problema. I el xatarrero, i el nen que plora, i en fi, sí, això de viure, és que això de viure, el personatge, el de Jordi Bosch, hi ha un moment que diu, sabeu les ganes que tinc d'anar a viure en un piset al carrer Mallorca, sempre diu ell.
Ara que parles de pisos i de cases de pisos, jo la primera imatge, i vaig veure amb l'Auca, però la primera imatge que tinc teva, que la recordo sempre, és una que t'ensenyaré ara mateix. I és aquesta.
Ai, sí,
Això és el viatge de Manolo Vázquez Montalbán, al Teatre Romea.
En Lluís Oman, Jordi Bosch...
Aquí feies un personatge que pretenia
un
boxejador. Doncs és la imatge que jo...
Que maca aquesta fotografia.
Sí, jo guardo molts elements aquests de fa molts anys.
Molt maca.
Molts anys.
Això era una història preciosa, que a més no va anar gaire bé.
No.
Però el lloc era un terrat al carrer Hospital de Barcelona.
Sí, he pensat jo ara que ens ho esperava d'això de la casa de pisos.
Sí. Una novel·la del Vázquez de Montalbán, que l'Ariel la va adaptar al teatre... I sí, era un espectacle maco, però va passar sense pena. Hi havia en Rafael Anglada, també, hi havia la Rosa Novell, aquí no surten a la fotografia, sí, l'Omar amb la...
Bueno, Bona. Jo tinc aquí tinc la resta del programa.
Sí.
I això és primera jornada a París, juliol del 36, segona jornada als Terrats de Barcelona 1946, i tercera jornada... a un cabaret de Barcelona en 1985, que ell partia d'aquella idea d'un pianista, d'un compositor...
Sí, que una mica amb Montpou, inspirat en Montpou.
En Omar, Josep Arrabé, Conxita Verdem, Montse Esteve, Montse Balló, Pec Cortés, sí, amb una Rafael Anglada,
pobret, que va ser de les últimes obres que va fer en Rafael Anglada, aquesta.
Bueno, doncs ja veus, hem tornat una mica al passat.
Això era l'any 89, jo diria.
Any 89, sí.
Oi que sí?
Sí, 89. Clavat. Sí. Una mica al passat, però tornem al present.
Tornem
una altra vegada. I al present jo penso, continuo dient mateix, que tenim un autor, Ramon Madaula, que segur que ens donarà més coses. Jo penso que aquesta obra que estrenareu al Romea funcionarà.
Ah, això, esperem-ho, perquè llavors quan ets autor et sents molt responsable, perquè quan hi ha gent que aposta per això... I si juga als quartos, dius, hòstia, almenys que no els perdin, ja saps? Que no perdin els quartos.
O si tens un director i autor com ell, com en Jordi.
Sí, el Jordi Casanova m'ajuda molt.
Que t'ha dit que endavant el tema. Jo penso que amb la seva experiència també, amb la seva visió que té...
De fet, aquí l'alma mater del projecte és en Jordi Bosch, Ell va, jo vaig llegir, jo tenia aquest text mig acabat i passa'm alguna cosa. I dic, és que a més és un text que dic que el protagonista el podries fer tu molt bé, i el Jordi Bosch ho va llegir i diu, ostres, a mi m'agrada, jo això ho vull fer. I va ser ell qui va moure el projecte amb Focus i amb el Romea, va ser en Jordi Bosch. Vull dir que jo li estic d'estar molt agraït. perquè a mi em feia pudor, digui, una obra de cinc personatges i tal, i el Jordi Bosch, ell ho va veure clar i va ser ell qui ho va...
I parlant de coses que estiguin escrites i no acabades, en deus tenir alguna.
Sí, sí, jo sempre tinc ara, com que cada dia m'hi dedico una estona, tinc dos, sempre estic dos o tres obertes, i llavors m'encallo amb una, la deixo reposar un temps i segueixo amb una altra i la primera que acaba, llavors aquella la començo a donar a llegir.
Parteixes d'una idea, d'una frase, d'una notícia...
Sí, sempre és d'una situació, d'una situació, no? I allà se't fa, és com un crisol d'idees. Jo sempre dic... Però parlo, ja et dic, amb la poca experiència que tinc, però per mi escriure teatre és que tu veus una escletxa en la paret i t'hi fots dins. Veus una escletxa que és la idea i t'hi fots dins i comences a picar i no saps cap on... Jo no sé mai al final. I no saps, i vas picant i vas trobant camins que no esperaves. De vegades has de tornar enrere, has de tornar a anar cap a la dreta, cap a l'esquerra, pujar amunt, pujar avall, fins que se't fa la llum que ja és al final i travesses la paret. Però hi ha una idea que és una escletxa i dius, bueno, m'hi foto i per dins d'aquesta escletxa
i arribes a aquest punt que et diu, para't aquí
perquè això ara aquí no això està massa dur, deixa-ho, i llavors o tira avall, tira cap a la dreta, cap a l'esquerra. I clar, jo escric al meu ritme, jo no podria escriure per encara, llavors jo tinc, a vegades una obra s'ha estat un calaix doncs un any i després la torno a agafar i dic, ah mira, ara li veig la llum i tiro per aquí. Vull dir que no, això de dir, hi ha molts autors, però és que són autors professionals, que els diuen Pau Miró o en Jordi Casanovas, que els diuen, escriu-me una obra, i t'escriu una obra en 3 mesos.
Escriu per la temporada que ve.
Amb tants personatges, i això és impossible, jo he de tenir una idea molt meva, molt personal, i anar deixant que dins del meu cap vagi bullint i vagi creixent.
Ramon, espero que efectivament tinguem ocasió de parlar-ne més.
Sí, encantat.
D'una altra obra, d'una altra cosa. I esperem també que el teatre, efectivament, se'n faci moltes d'obres que ens parlin del dia d'avui i del nostre entorn.
Necessari.
Jan Vilà tenia raó, tu també penses el mateix, i jo també penso el mateix, i a veure si aconseguim que molta més gent, que molta més gent arribi a pensar exactament igual. Gràcies per haver vingut. Ja sé que arribar aquí, sobretot poder aparcar aquí al costat, en un dia, a més, de mercat, es fa complicat.
Sí, he arribat una mica just, perdoneu-me, però,
no, home, no.
Però m'ha costat aparcar, sí, aquesta és la veritat.
Doncs la propera vegada ens veiem i que sigui aviat. A veure si quan fas aquesta estrena a Romea tenim ocasió de parlar-ne.
Sí, home.
Una vegada estrenada,
sí,
una vegada veiem com hagi funcionat.
Sí, tant.
I quedem per veure'ns.
Molt bé, que vingui el Jordi Bosch, també.
Home, bé, estaria bé, sí, estaria bé. Gràcies, Ramon.
Gràcies, Eduard.
Que hi ha molta sort.
Igualment. Thank you.
Reformes a la llar? A Supepont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Supepont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Supepont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Supepont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Ah, és l'hora del Sant Cugat a fons. Vaig a posar el 91.5 FM.
Ui, això no és Cugat.cat?
Si no et vols perdre ni un minut de l'actualitat local, tot i estar lluny dels teus, descarrega't l'aplicació Cugat.cat. Escolta en directe Cugat.cat 91.5 FM i llegeix tota l'actualitat local al teu smartphone.
Des d'on vulguis i quan vulguis. Cugat.cat. La vida és local.
Música.cat.
Cada dilluns a les 9 del vespre, tota la música en català que vols escoltar.
Jo sóc músic de carrer. Si veus els humus i estàs deprimit.
Cugat.cat 91.5 FM. La vida és local.
Cada dia d'algun lloc pots pujar.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Estem escoltant un quintet de Mozart. I per què escoltem un trosset d'un quintet de Mozart? Doncs perquè aquest cap de setmana tindrem un concert al claustre del divendres a les 10 de la nit que es diu precisament Quintets de Mozart i Beethoven. Aquest quintet l'interpretaran Anna Carro, piano, Ferran Anglí, oboè, Natàlia Arroyo, clarinet, Meritxell Ferrer, fagot, i Pau Valls Trompa, que són professors de música de l'Escola de Música del Conservatori de Vic. I seguint en el claustre i amb aquestes nits de música clàssica, el diumenge a les 9 de la nit, en aquest cas a les 9, una hora més aviat de l'habitual, tindrem un altre concert, l'Esplendor del Lied, amb la Coral Càntiga, dirigida per en Josep Prats i amb la Marta Cordomí, mezzo-soprano, i Víctor Valls al piano. No sé exactament quins són els compositors que estaran dintre d'aquesta espècie d'esplendor del Lied, però pots comptar que tindrem Schubert, pots comptar que tindrem Strauss, probablement, pots comptar que tindrem algun dels músics francesos també interessats. I aquest cap de setmana, això és tot, no hi ha res més. Us anuncio que la setmana següent, la setmana del dijous de la setmana següent, tindrem la visita d'en Xavier Baulies, en aquest cas que és el director de la Camerata Sant Cugat, però en aquest cas el tindrem per parlar del Simposi Internacional de Cant Coral que es fa a Barcelona a partir del dijous de la setmana vinent i fins a 10 dies més tard. És un simposi que reunirà a milers de cantants de tot el món. Interessantíssim. No us ho perdeu. Fins aleshores. Adeu.